Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Passen 5 minuts de les 12 del migdia, és dijous, i comença molta comèdia al programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim dues entrevistes. Primer parlarem amb un dramaturg que ha fet la dramatúrgia d'una obra que es presentarà al Teatre Auditori, La plaça del Diamant, amb Ferran Dordal. I després tindrem l'entrevista per primera vegada en aquest programa de l'actual regidora de Cultura i Esport, senyora Núria Escamilla. Però abans... l'homilia de molta comèdia. Avui, teatre lliure. A veure, ja sé que el teatre lliure està a Barcelona, però he llegit una carta que ha escrit l'antic director del teatre lliure, l'últim director que havia estat, en Juan Carlos Martel Bayot, que m'ha semblat interessant de poder comentar, estimats germans, benvolguts germans, perquè parla de que, diu, els últims 5 anys del Teatre Lliure serveixen per recordar la importància de la seva vocació de teatre públic. Aquest punt és molt interessant, perquè tant el Teatre Nacional de Catalunya com el Teatre Lliure, que van ser creats pràcticament al mateix temps, és a dir, el Teatre Lliure va començar a Gràcia, va ser per un grup totalment, doncs, una promoció absolutament personal, però en canvi el Teatre Nacional de Catalunya va ser una promoció oficial de la Generalitat de Catalunya. Però després en el temps, es va fer el teatre, que en aquest moment està a Montjuïc, el Teatre Lliure de Montjuïc, mantenint el de Gràcia, i els dos, el que pretenien, el que volien, el que se suposava que eren en teatres públics, que per tant serien uns teatres per tothom i on es faria de tot. La veritat és que tant el Teatre Lliure com el Teatre Nacional de Catalunya, com van començar, de fet, estaven representant, o encara que ells no volguessin, estaven representant dues maneres de fer-ho. La una, el Teatre Nacional, estava per la Generalitat, en aquell moment amb el president Jordi Pujol, i l'altre, el Teatre Lliure, estava, diguéssim, amb un suport claríssim per part de l'Ajuntament i la Diputació, en aquell moment, en mans del PSC. Això no vol dir res, no vol dir res més que això, però vull dir que aquesta idea de tindre un teatre públic, un teatre que fos per tothom, ja va néixer amb en Pierre Vilar, a França, al principi, després de la Segona Guerra Mundial, o sigui, estem parlant de molts anys. Teatre públic, què vol dir? Vol dir que el que hem de fer és un tipus de teatre innovador per una banda, per altra banda mantenir el teatre de les obres clàssiques, de les obres que han marcat una història del teatre, en aquest cas el teatre català hauria de ser, i també el teatre mundial, per què no? I un teatre, com diu en Quim Martel, obert, divers, que escolta, un teatre resilient, un teatre referent, un teatre públic del segle XXI. Bé, quan va començar el segle XX, però bé, ara seria, evidentment, el segle XXI. I diu, de la nostra programació n'hem après que el lliure sempre serà més gran que qualsevol personalisme, que allò que s'acabarà explicant del lliure serà la teva activitat i els seus artistes, i que és a ells a qui s'ha de cuidar. Hem après que s'ha de reconquerir i compartir de nou espai públic, des de la base. Fixeu-vos bé, diu, des de la base. Hem après que hi ha gent que no canvia mai i que hi ha gent que sempre ens farà canviar. No sé què es vol referir al senyor Martel, però jo no sé. D'alguna manera ho interpreto. I perquè parla de la interpretació de la realitat, que pot ser interpretació o manipulació. Que hi ha persones que no saben conviure sense viure en confrontació. Hem après que no volem ser així. Hem après a defensar l'artista per sobre de les institucions, perquè sense ells aquestes no existeixen. hem après a crear una realitat de la suma de moltes altres. Ai, benvolguts germans, com de costum, quan arriba aquest moment, jo el que dic és que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants. Et veig ballar un vals de punta a la plaça del Diamant.
Aquest diumenge, al Teatre Auditori de Sant Cugat, es presenta a la plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, a partir de la novel·la de Mercè Rodoreda, que és una dramatúrgia que s'ha fet nova, actualment nova, i que es va estrenar al Teatre Nacional de Catalunya. És a dir, primer es va fer una funció al Grec 2023, Festival de Barcelona, i després va fer temporada al Teatre Nacional de Catalunya. I per poder parlar-ne, tenim amb nosaltres, a la distància del telèfon, però en canvi suposo aquí, com si estigués aquí amb nosaltres, a Ferran Dordal, que és el dramaturg. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia. Aquí des de la distància, però molt a prop.
Exacte. És el que jo, és el que m'imaginava. Escolta'm, tinc molt interès en poder parlar d'aquesta adaptació que has fet tu amb la Carlota Subirós, que a la vegada la Carlota és la directora de l'obra, perquè hi ha una característica que es veu, doncs, ja amb la presentació de l'obra, que és que hi ha 11 dones a l'escenari, i per tant, evidentment, parteix de la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, però és una altra cosa. Què és exactament?
Doncs justament no és una altra cosa, és més la plaça del Diamant que mai, perquè la plaça del Diamant, de fet, està escrita amb aquesta mena de primera persona, no?, que és la veu d'aquesta Natàlia, que explica tota la seva història. Llavors el que ens vam plantejar era quina era la millor manera de dur-la a l'escenari, també avui en dia, diguem-ne, no?, compartint una mica des de com ens ressonava avui la novel·la. I en lloc de fer el que potser s'havia fet fins ara, almenys o l'última versió així més grossa que s'havia vist, que és una versió que també s'havia fet al TNC, no recordo si era el 2008 o per allà, que era en realitat com convertir tota aquesta novel·la en una mena d'escenes que expliquessin la novel·la. Però nosaltres el que hem decidit és que les paraules de la Rodoreda ja tenien tanta força i que en realitat estava tan centrat en aquesta figura femenina, no?, aquesta Natàlia, que tenia molt més sentit que hi haguessin moltes Natàlies, també amb aquesta idea com gairebé calidoscòpica d'edats diferents, tipus de dones molt diferents, per donar aquesta idea que totes les dones d'alguna manera eren una Natàlia, i d'aquesta manera ens semblava que podíem mantenir més el que realment era aquesta novel·la, que no intentant introduir altres personatges que en realitat apareixen, però apareixen a través de les paraules de la mateixa Natàlia, no?
És a dir, que pel que entenc, el text, és a dir, el que diuen les actrius que estan a l'escenari, respon perfectament, o sigui, és el text de la Mercè Rodoreda.
Exactament, no ens hem inventat ni una paraula. Hem retallat bastant de text, perquè clar, la novel·la, tot i no ser una novel·la molt extensa, en realitat llavors el que hem fet és una adaptació retallant una mica d'aquest text, ajuntant algunes situacions, eliminant-ne d'altres, perquè si no, fins a arribar a una extensió que ens semblava que era com escaient, perquè podia donar tot aquest recorregut i alhora era com assumible pel públic, que també ens venia de gust que fos un espectacle que fos una mena de tirada seguida, que no hi hagués una pausa, sinó com, i per tant el que hem fet bàsicament és hem eliminat text i sí que hem, en alguns moments, doncs clar, hem canviat algun connector, hem, algunes situacions les hem sintetitzat, però sí, sí, tot el text és de la Mercè Rodoreda, perquè era tan bo que era com difícil de dir que ens hem de posar nosaltres ara aquí a reescriure aquestes paraules.
Perquè teniu, hi ha una de les actrius, de les artistes que està a l'escenari, que és fa música, o sigui, és instrument, toca instruments,
sí.
Diferents instruments.
Sí, de fet, bàsicament ella està amb un teclat, i aquesta també era com una idea que ens agradava, que no només la gent que, o sigui, o les actrius que podien transmetre aquest text a través de la paraula, sinó que d'aquesta música era també una més d'elles i que en realitat era una altra manera de transmetre aquestes paraules, en aquest cas transfigurades en música, però i també per generar aquesta idea de grup femení potent. I sí, no sé, vam pensar que en lloc de tenir una música enregistrada, que era una cosa com que ens agradava, que tot el propi escenari desprengués aquest so.
Perquè cada una de les actrius representa un moment determinat de la Natàlia, de la Colometa, o es van intercanviant i es van barrejant en els temps?
Es van barrejant en els temps, el que passa que sí que cadascuna, més que una edat, el que sí que representa potser és algun aspecte d'aquest personatge, que nosaltres hem insistit molt en dir-li Natàlia i no Colometa, perquè de fet Colometa és el nom amb el qual la bateja el seu marit, i per tant nosaltres hem reivindicat tota l'estona que som Natàlies, no Colometes. I llavors cadascuna d'elles en realitat sí que té algunes situacions en les quals algun aspecte d'aquesta vida, no? Amb aquesta vida també calidoscòpica de la qual és més protagonista, però totes es van intercalant durant tota l'estona. Sí que hi ha de cop algun fragment que potser està més concentrat en una d'elles, en algunes d'elles.
Perquè entre elles hi ha acció? És a dir, una de les Natàlies amb l'altra Natàlia? O...
Com que en realitat no hi ha situacions en el sentit de... En realitat el que hi ha és tota una mena de dramatúrgia, també objectual, on hi ha molts objectes a l'escenari, no?, que són com objectes d'aquestes possibles vides de Natàlies, i per tant hi ha tota una mena de treball a partir d'aquests objectes que creen unes situacions en les quals elles interactuen entre si, però no interactuen entre si com entenent dintre d'un àmbit més... Sí que hi ha un treball també de moviment. És que això de, que a mi sempre em fa una mica com de... No sé, m'agafa una mica de modestia que es parli de que la dramatúrgia l'hem fet jo i la Carlota, perquè sí que som els que hem fet la dramatúrgia textual, però clar, la dramatúrgia de l'espectacle general també l'han fet la Clara, que és aquesta música que està en escena, uh-huh. Amb el Damien, que és el dissenyador de so, el Max, que ha fet l'escenografia, el vestuari que l'ha fet la Marta, Rafa, la Cecília que ha fet el moviment, o el Carlos que ha fet les llums, no? Vull dir que la dramatúrgia en realitat s'acaba constituint a partir de la suma de tots aquests elements.
Clar,
i sí, clar. Que, clar, evidentment, en la part textual, que és potser la més visible o audible, sí que l'hem treballat jo i la Carlota, però en realitat és una suma de molta gent que hem acabat generant aquesta dramatúrgia i d'idees compartides, de fet.
Per això, com sempre, Ferran, no? Perquè sempre hi ha tot l'equip tècnic, tot l'equip que està darrere, que no surt a l'escenari, en canvi, sense ells
sí.
no es podria funcionar, no existiria cap obra en absolut.
Això sempre, però jo crec que en aquest cas més que en d'altres, no? Perquè, clar, el no està tractant com amb situacions convencionals de conflicte entre personatges, no? Sí que tota aquesta idea dels objectes ha sorgit molt amb el Max, o la idea de com està tractat aquesta sonoritat. Vull dir que jo sí que sento que és com una dramatúrgia que funciona molt en conjunt i alhora per capes, i que l'hem construït una mica entre tots, i a partir de tenir una idea i d'intentar treballar tot sobre això, i en aquest sentit ha sigut molt, molt satisfactori i un plaer treballar amb una gent tan...
En aquest sentit dels objectes, Ferran, no sé si saps que hi ha una visita tàctil prèvia a l'obra.
Ah, no.
Pues hi havia una visita tàctil prèvia a l'obra que està adreçada a persones amb discapacitat visual.
Uau, doncs...
Que podran fer una visita precisament per poder fer, doncs, per poder veure, en el sentit de tocar, tots els elements que estiguin a l'escenari, tots els elements físics que estiguin a l'escenari. I tinc entès que hi ha bastant, és un grup, home, no molt gran perquè es fa difícil, no? Però és així.
Doncs segur que serà una experiència molt curiosa perquè hi ha multitud d'objectes i molt diferents i mira, doncs, arribaran, els percebran des d'una altra manera tàctil que no,
doncs,
que no és l'habitual.
Hi ha programada aquesta visita tàctil per una banda i per l'altra banda també diria doncs, que el teatre està pràcticament ple.
Que bé.
Sí, a hores d'ara. Bueno, el Teatre Auditori Sant Cugat té 920 localitats, o sigui que...
Oh, estem molt contents, de veritat, és que va ser una aposta com que nosaltres consideràvem que era arriscada, de dir, no anem a fer el que tothom potser s'espera que passi amb la plaça del Diamant, i la rebuda ha sigut realment molt, molt positiva, tant el grec ja quan la vam estrenar, com el nacional, com en tota aquesta gira.
Fem una gira que són 18 espais, 18 llocs, o...?
Em sembla que sí, jo la veritat és que el tema de la gira és el que porto el que menys, sí, perquè sí, jo sí. Després estic ara pendent a veure si m'escapo a venir a veure alguna d'aquestes funcions en gira, perquè ja les trobo a faltar, sí. Però em sembla que sí, que són 18 localitats diferents i potser ja en duem la meitat, però tot el feedback aquest de la gira que estic rebent és molt, molt positiu també.
Doncs ja veia que esteu més o menys a la meitat de la gira, aquí a Sant Cugat, sí. Però encara us queden bastants llocs, no? Perquè aquí a l'Hospitalet de Llobregat, a Granollers, a Torroella, a Montgrí, vull dir, Déu-n'hi-do.
Lleida, em sembla, també, que és dels últims.
Acabeu el mes de març.
Sí, està tot enregit. També és una sort, perquè no és habitual un espectacle tan gros, amb tanta gent que pugui girar. I en aquest cas suposo que també perquè el títol és atractiu i no sé, perquè l'espectacle va generar interès des del principi, s'ha pogut fer una gira bastant àmplia que està bé, perquè sempre, si no, tenim aquesta sensació que les coses no surten de moltes vegades de Barcelona i més en el sentit de tractant-se del Teatre Nacional, doncs clar, gairebé hauria de ser necessari, no?, que les coses es poguessin també veure en moltes altres poblacions catalanes. En aquest sentit també estem molt contents.
Jo estic molt en tu amb això que acabes de dir, perquè generalment em queixo precisament de que a vegades tinc la sensació que el Teatre Nacional de Catalunya és el Teatre Nacional de Barcelona i no el de Catalunya, perquè malauradament gira poc.
Sí, gira poc. També jo crec que bueno, s'està intentant que pugui girar més. També és complicat de vegades amb les produccions... Vull dir que també t'obliguen una mica a pensar les produccions ja directament perquè puguin girar, no? Vull dir que s'ha d'estar pensant sempre ja en aquest cas, com que també ja la idea era que girés de l'inici i ja es va estrenar en un espai i després vam anar en un altre, també ja hi havia alguna cosa d'adaptació ja directament i que ja va estar pensat des del principi perquè pogués girar.
Sí.
Perquè, clar, no tots els teatres tampoc tenen els mateixos mitjans tècnics i tal. Però sí, estic molt contents també amb això, que és una cosa que no passa habitualment o que estaria bé que pogués passar més sovint i contents que en aquest cas hagi estat possible.
Molt bé, Ferran, doncs moltes gràcies per la teva disponibilitat. I...
No, a vosaltres per l'interès i res, espero que us agradi i us interessi i que...
D'acord, Ferran, moltes gràcies i fins la propera, eh?
Vinga, una abraçada.
Adéu, bon dia. Adéu.
It is quite scary, and the fact that you can't control it, it's even scarier, to be fair, because we just don't know what to do.
Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world. for them and think if they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And a place much brighter than tomorrow.
Estem escoltant Heal the World amb Michael Jackson, i per què? Perquè divendres, demà divendres a les 11:30 del matí al Teatre Auditori, 12a International Music Festival Heal the World, un concert solidari de l'Orquestra Simfònica i Coral del Festival Internacional de Música Globe Educated de les Nacions Unides. I diumenge a les 19 al Teatre Auditori a la Passa del Diamant de Mercè Rodoreda, que comentàvem ara amb en Ferran Dordal, dirigida per aquesta Carlota Subirós, amb Clara Aguilar, Lourdes Barba, Marcia Cisteró, Montse Esteve, Tai Fati, Alba Forejacs, Paula Jornet, Vicenta Nongo, Neus Pàmies, Anna Pérez Moya i Maria Rivera. I diumenge a les 21 hores a la cafeteria del Teatre Auditori Jazz, Torna el Jazz, amb Belén Bandera, veu, i Jaume Llombart, guitarra. I us deixo una mica d'aquesta música i continuarem.
Love is strong, it only cares for joy for giving. We try, we shall see, in this bliss we cannot feel. We're a dream, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing. People dying, if you care enough.
escoltàvem a Michael Jackson, que em deia, perquè el concert que es farà demà divendres al Teatre Auditori, i precisament ara estàvem parlant amb la nostra convidada d'avui, que també hi anirà. Núria Escamilla, bon dia.
Bon dia a tothom.
Molt contenta que estiguis aquí.
I jo també de ser-hi amb tu i doncs, de parlar una miqueta de la cultura de la nostra ciutat.
Aquí ja saps que aquest programa és molta comèdia i que parlem només d'arts escèniques, en principi. Però clar, arts escèniques és cultura.
Efectivament, arts escèniques és una part molt important de la cultura i a Sant Cugat amb una gran tradició.
Quan jo penso en Sant Cugat fa molts anys i penso en l'evolució que s'ha produït en tots aquests anys, l'evolució en tots els sentits, perquè no només amb el nombre d'habitants, sinó en tots els sentits, i aleshores, clar, a vegades jo penso, estem responent al mateix ritme del creixement de la ciutat per la necessitat que suposa, precisament perquè de 15.000 a l'any 65 fins a quasi 100.000 a l'any que ve, amb tota seguretat, quan acabi aquest any, amb tota seguretat, i tal. I, per tant, entrem una mica en això. Bé, jo començaria per dir-te, el Teatre Auditori, va haver-hi la reunió de l'organisme autònom, es va parlar de la temporada, si havia acabat, una temporada que aquesta, perquè clar, hi ha l'any natural i la temporada de teatral, que va de setembre fins a maig, en aquest cas. I és que una notícia molt bona és pensar que s'està recuperant el que passava l'any 19, després, abans de la pandèmia, s'està recuperant, per exemple, doncs amb el percentatge d'ocupació. Llavors, amb aquesta programació tancada fins al mes de maig d'aquest any, Núria, quines perspectives podem avançar per la temporada vinent?
Sobretot les perspectives i l'objectiu que han pres des de la nova direcció provisional és, sobretot, diversificar el públic. Diversificar el públic per tant de que qualsevol Sant Cugatenc es senti atret doncs, per la programació que hi tenim. Per tant, hem de diversificar els espectacles, per tant, de poder diversificar també el públic i pugui doncs, augmentar el ventall de ciutadans que vinguin al Teatre Auditori.
Perquè aquesta és una de les característiques, precisament, d'un teatre que no només fa teatre, sinó que fa de tot, totes les arts, no? Com ha passat. Per cert, bueno, aquest tema que tu has esmentat, o sigui, ara hi ha una nova convocatòria, o hi haurà, vaig llegir una nova convocatòria, de direcció de l'organisme autònom, que abans el mateix director de l'organisme autònom era a la vegada el director del Teatre Auditori.
Efectivament.
Això canviarà.
No, en principi, la direcció de l'organisme autònom portarà també la direcció del Teatre Auditori i, bueno, ens estem avançant si potser, que és una cosa que està a debat i tenim sobre la taula per estudiar, doncs els centres d'art escèniques doncs, de la nostra ciutat, que properament s'incorporarem doncs, al Teatre de la Unió i potser doncs, el de Mirasol, que també doncs, per valorar una visió global de la ciutat i per poder programar amb una miqueta de sentit doncs, les arts escèniques de la ciutat. Llavors, és una incloent també els cinemes i esperem que les biblioteques l'any vinent llavors sí que siguin cap a l'Ajuntament. Però és veritat que és un treball que s'està realitzant. No hi ha res clar, però sí que és veritat que la valorem doncs, favorablement que hi pugui haver una visió global de totes les arts escèniques i que no vagin com, entre cometes, com bolets.
Me n'alegra molt escoltar-te, això. Molt, de veritat. Perquè és una de les coses que jo reclamo constantment. És a dir, el fet de que hi hagi el Teatre de la Unió doncs vol dir que hauríem una certa coordinació a la programació, de forma que el mateix dia que es fa dansa al Teatre Auditori, no es faci dansa al Teatre de la Unió.
Sí, efectivament, en aquest sentit volem treballar i sobretot, a veure, entitats de Sant Cugat us tindrem en compte pel Teatre de la Unió. És a dir, no, no per fet doncs, que puguem estar pensant doncs, que hi hagi una visió global de la ciutat, no vol dir que tota la programació que hi vagi allà hagi de ser professional, ni molt menys. És a dir, tenim una mancança d'espais que, en aquest sentit, en el preàmbul que heu dit, no? La ciutat ha crescut i les arts escèniques com han anat? Doncs les arts escèniques no han crescut en espais com la ciutat ho ha fet o com inclús el propi doncs, ciutadà que li agrada el teatre i que realitza doncs, teatre o, doncs, pot tenir espai per mostrar tot el treball que fan. No hi és, perquè ens vam posar, doncs, hi havia un teatre auditori, però no tenen cabuda. O, doncs, per exemple, quan hi ha dansa o música doncs, feta per, doncs, pels nostres estudiants i doncs, per la gent de la ciutat. I resulta que quan volem fer exposicions i festivals i valoracions de fi de curs, doncs, que a tothom li agrada fer doncs, un recordatori de tot el que hem treballat durant l'any, resulta que no tenim lloc per veure-ho. Ah, doncs bueno, potser el Teatre de la Unió és aquest teatre que necessita la ciutat doncs, del ciutadà doncs, que va a fer teatre amateur o doncs, que va i balla doncs, amb una entitat popular del nostre poble o que doncs, fa una dansa en un centre o que fa una música doncs, ja pot ser doncs, en el conservatori que allà sí que tenen dues sales però a vegades es queda petit o pot ser amb corals o pot ser amb infinitat de coses que han de tenir cabuda en aquest Teatre de la Unió malgrat la possible programació doncs, professional que també pot tenir cabuda doncs, amb el Teatre Mirasol com està ara el Teatre de la Unió o el Teatre de l'Auditori?
El Teatre de la Unió, de totes maneres, fins a aquest moment hi ha hagut, en fi, moltes vicissituds, hi ha hagut molts problemes que s'han anat acumulant, però que jo sàpiga, fins a aquest moment present, encara no hi ha una definició de quina part del teatre, quina part de la Unió és municipal, i quina part de la Unió és per la pròpia societat de la Unió Cocatenca.
Bueno, podríem dir que hi ha dues sales que potser no s'ha dit mai formalment, però que bueno, s'ha d'escriure, s'ha de fer una divisió horitzontal i s'ha de fer doncs, una comunitat de propietaris. És a dir, hi ha una sèrie de feines que s'han de realitzar amb l'entitat de la Unió. Estem en contacte, bueno, no et diria quasi diari, però molt sovint, perquè realment hi ha molts detalls a tenir en compte, però la Sala Clavé i el Teatre de la Unió formarien part de l'Ajuntament, d'acord? I llavors, bueno, en aquest sentit s'està treballant per tenir-ho clarificat. Vol dir que només nosaltres tindrem... Bueno, no, vol dir que és l'Ajuntament qui pagarà les despeses, qui pagarà... Perquè, clar, un espai implica una sèrie de despeses de programació i tal, que, bueno, és que és molt difícil econòmicament poder-ho suportar, perquè, bueno, ja ho sabeu, qualsevol teatre és deficitari, un teatre municipal és deficitari i és així. Per tant, ara necessita la part municipal administrativa per poder sustentar, és que no...
Parlàvem precisament amb Ferran Dordal del Teatre Nacional de Catalunya, aquesta obra, i evidentment, si no hi ha un teatre públic, difícilment es poden fer segons quines coses. I això està clar. De totes maneres, vol dir que el teatre, és a dir, l'edifici de la Unió, hi ha les aules que cada una de les entitats pot utilitzar tal, llavors hi havia aquests dos espais, que serien els dos espais municipals. No toquem el tema del bar perquè seria molt llarg. No.
Seria un altre tema.
Seria un altre tema, exactament. I només, encara que amb una barra de bar es pot fer molta comèdia, no hi entrem. Hi ha una altra qüestió que seria precisament a partir del que estaves dient, i és si efectivament aquest Teatre de la Unió complementa molt, molt, doncs les capacitats i les possibilitats de les arts escèniques de Sant Cugat, i sobretot també pensant en les companyies que no siguin professionals, els d'aquí, pensa que estem parlant de 12 companyies registrades a la taula de teatre, o sigui, són moltes, i que a més fan de forma regular, fan activitats. Aleshores, hi ha algun pensament d'algun espai més que es pogués recuperar per poder fer també, des del punt de vista municipal, una acció? Penso, al teatre de l'Entrenador Popular Andaluz, o penso en aquesta ampliació teòrica que es tenia que fer de la Casa de Cultura?
Mira, la Casa de Cultura de moment no està projectat, vull dir que això hauríem de moment descartar-ho, no està projectat. Ara bé, al Centre Popular Andaluz hem fet diverses visites, d'acord? I realment precisa d'una inversió important, perquè doncs, tota la part, diguem, escènica, diguem, de la teatre en si, és petita, s'ha de condicionar a nivell tècnic, i sí que és veritat que tenen, hi ha un espai realment doncs, al centre del poble que podria ser proper i podria donar molt de sí, però realment necessita inversió també. I aquest any és difícil pensar en una inversió, però si en un futur, com s'havia plantejat en anteriors anys, es pogués rescatar el Centre Popular Andaluz i realment doncs, poguéssim donar un altre, bueno, doncs, invertir perquè aquest teatre doncs, tingués més polivalència i es pogués ser útil a la ciutat, doncs seria bo, però ara mateix amb les condicions econòmiques que tenim tampoc no ens ho podem plantejar a curt termini i una miqueta doncs, a mitjà llarg.
Però està pensada podria, la
sí,
possibilitat.
Sí, perquè de fet ara ja hem estat en converses per poder realitzar algunes petites demandes que doncs, entitats ens ho demanaven i els hem adreçat en el CPA doncs per veure si podíem almenys fer alguna cosa. Passa que no és fàcil perquè a nivell tècnic doncs, bueno, cal una inversió. I després, bueno, que la part de, diguem, de tarima de teatre és curta. Llavors, bueno, segons quines coses, no dona per fer. Però...
I potser un problema també de seguretat des del punt de vista...
Bueno, vam estar-ho valorant a nivell tècnic per part de cultura, i, per exemple, hi havia fàcil accés perquè sí que hi ha l'ascensor que va a baix, això sí, i després les portes de seguretat, no per la part de seguretat de l'Ajuntament, sinó pel nivell tècnic, ho vam valorar i sí que hi havia les portes de seguretat. Falta potser, doncs, a nivell tècnic assegurar-ho perquè potser sí que és veritat que va passar els controls fa uns anys i ara això doncs, s'ha d'actualitzar. Per això la inversió doncs, segurament vindria donada doncs, a accessibilitat, tot i que hi hagi l'ascensor, doncs valorar-ho bé, perquè sí que és veritat que l'accessibilitat per poder pujar a dalt al que seria la tarima no hi és, però tampoc hi és en el teatre auditori, hi ha escales.
M'agrada que feia servir inversió. No hauria, si tu dius la veritat. M'agrada perquè a vegades es parla de despesa i no, a mi m'agrada inversió perquè jo penso que efectivament és inversió per futur. En qualsevol cas, no són uns diners que
no.
Desapareixen, sinó al contrari, són uns diners que serveixen per continuar. Mm-hmm. Per tant, en aquest sentit, jo firmo amb tu.
Firmem les inversions.
Firmo amb tu, en dir inversió i no, no, i no, i no, i no, no dir despesa. Aquestes expectatives que pot cobrir el Teatre de la Unió i alguna altra, aquest teatre de 400 localitats, vull dir que té aquesta mida que permet no pensar doncs, en els 900 del Teatre Auditori. Que
són moltes, eh?
Són moltes.
Són moltes.
Són moltes i que moure doncs, tot allò que deies. Doncs, a més, hi ha una altra característica, i sempre repeteixo, el Teatre Auditori no funciona només divendres, dissabtes i diumenges. Funcionar molts dies tota la setmana.
Sí, sí.
I molts dies, que a vegades tenen que... És difícil de poder,
sí, sí.
De poder coordinar. Entrem en un altre camp, que seria el de la música. Perquè va haver-hi aquell moment, aquell tipus d'acció que es va dir dels cinemes, doncs ocuparem tal... Després va veure que era complicat, que a més tenia aquell problema de sonoritats, resultava molt car, etc. Jo, personalment, prefereixo que es quedin les sales com estan. Mm-hmm. I ja està. Però hi ha alguna cosa pensada? Perquè en aquell moment estem dient concerts, per exemple, al Bocamoll, al bar del Torreblanca es fa, a la mateixa sala de Torreblanca es fa, doncs algunes coses que es fan en algun punt diferent... El celler cooperatiu, etc. Però una sala determinada i sobretot, a més de la sala determinada, uns llocs per poder assajar, que és un dels problemes que hi ha més importants pels grups. Sí. Hi ha alguna idea? Ja sé que no, estem parlant de futur.
No, Núria. Sí, no, ja ho sabem. Mira, una de les coses que, de la versatilitat que dona el Teatre de la Unió, que segurament ja ho sabeu, és que la grada és retràctil. Sí. Què implica la grada retràctil? Que potser aquests concerts que necessiten doncs, a peu dret, doncs, aquesta sala que no tenim, el Teatre de la Unió ens la podria donar, perquè si posem retràctils hi caben 800 persones doncs, a peu dret gaudint d'un concert. Per tant, bueno, doncs aquesta sala que potser es volia buscar en el cinema, doncs la tindríem en el Teatre de la Unió. I després, per una altra part, en la futura biblioteca que tenim, que en principi ara volia confirmar-ho en el ple de febrer, doncs podria sortir ja el projecte que l'aprovéssim en el ple. Hi ha una sala baix, tipus auditori també, que potser podria també donar peu doncs, alguna sala de música que necessitem. Això per una part. I després, per una altra part, ens falten llocs per assajar, efectivament. Ser que en el Casal Torreblanca doncs, hi ha uns espais destinats a això, però realment ens farien falta algun més. Per tant, intentarem programar cara al futur doncs, més sales perquè es pugui assajar.
Perquè també passa igual com amb els grups de teatre, que hi ha molts grups que es formen, grups que després inclús han progressat des del punt de vista de sortir d'aquí i ser funcionar perfectament, però aquests petits grups de 3, 4, 5 necessiten aquest espai.
Amb sí, és fonamental.
Perquè si no, és impossible.
Impossible.
També els hi passa als de teatre, eh?
Sí, certament. Sí, certament que ens falten espais perquè, bueno, com comentàveu al principi, no?, que la ciutat ha crescut com a ciutadans, però com a ciutadans que ens agrada fer coses, no?, que dic jo. I qui no, bueno, qui no ha estat amb un grup de teatre i si no, doncs, ha estat ballant doncs, amb un esbart o una dansa contemporània o qualsevol cosa que necessites un espai per poder-ho realitzar.
És un grup de música popular, per exemple, que n'hi ha molts.
Pues, efectivament, sí, és que és realment difícil perquè hem vingut, bueno, els que som aquí som molt actius a Sant Cugat i tenim necessitat d'espais i la ciutat va créixer amb habitants sense pensar que havia de créixer amb espais perquè aquests habitants poguessin gaudir doncs, de l'entorn social i sobretot fent el que més els agradi, no? Ja pot ser teatre, com cantar, com dansa, com cultura popular i un gran etcètera.
Un altre aspecte que també és important dintre del tema de la música seria que, clar, estem parlant de música i la música és molt àmplia, o sigui, la música clàssica, la música, el jazz, per exemple, que torna, afortunadament tornen els diumenges de jazz a la cafeteria del Teatre Auditori, cosa que és fantàstic perquè han vingut gent molt bona. Marco Mesquida, que m'acabem d'estar llançat, va actuar moltíssimes vegades a la cafeteria del Teatre Auditori. I també hi ha un altre aspecte que és aquest d'aquests grups corals, corals que poden ser de tot tipus, des de gospel, passant per cançó popular, etcètera. Aquest Teatre de la Unió pot ser capaç de poder també recollir aquest tipus d'actuacions?
Hem de ser capaços. Hem de ser capaços perquè, bueno, era el que comentava, són la gent que de la ciutat que necessita expressar el seu treball. I, bueno, jo entenc que el Teatre de la Unió l'estem esperant molt, i dic l'estem esperant perquè dic a vegades confonc si estic en una entitat o estic a l'Ajuntament, però perquè he estat
bé,
vinculada...
Això, No, tu dius, m'agrada...
No, perquè és que m'ho sento.
Si és la visió...
Clar, és que jo crec que, de veritat, que ho estem esperant. Antigament s'havien fet uns pastorets al Teatre de la Unió i ho havien fet gent amateur, ho havien fet el grup de joves de la parròquia i ho vam fer-ho, i ahir ho recordàvem, doncs, durant 3 o 4 anys. i va ser un èxit. Jo crec que necessitem d'aquest espai per poder doncs, germinar també una miqueta la cultura, perquè a vegades no només és a nivell professional, sinó que podem germinar veient, ostres, tu, la meva veïna ha sortit aquí, goita, que a mi m'agrada, a veure on ho fas, com ho feu. Doncs això és germinar, és crear teixit. I d'aquesta manera, bueno, jo tinc l'esperança de que el Teatre de la Unió pugui acollir doncs, les dues coses, l'entitat i pugui acollir el professional.
La setmana passada, en aquest programa, parlàvem de la programació de prop i que, si no tinc entès, si no entre avui, demà o demà passat, estarà penjada ja la programació, doncs el que passa que em van comentar que no hi havia paper.
Ah, bueno, jo l'he vist, és veritat, jo l'he vist per mail i en aquest sentit no sé si és que potser no serà en paper mai. Per mi segur que sí, i que sí, que llavors haurem de reforçar que la gent, és veritat, que està molt acostumada i ens va realment bé doncs, fer el seguiment per les xarxes socials. És realment fàcil perquè tens un avís, doncs, primer tens una visió global i després tens l'avís setmanal doncs, de que tens aquest acte, tens l'altre acte, i a vegades doncs, et facilita també molt la feina per quan has de valorar a quin espectacle vas, perquè doncs, també tenim la sort que a vegades aquesta ciutat té tanta activitat que has d'acabar de decidir a veure on vas el diumenge, si vas a Mirasol o vas al Teatre Auditori.
És el que em passa a mi. És el que em passa a mi. Escolta'm, hi ha un altre aspecte, que és que hi ha diferents espais, com hem comentat, però, per exemple, hi ha espais que queden, pregunto, com una mica pobres de Casino de la Floresta, per exemple. Mm-hmm. Les Planes, evidentment. Mm. O sigui, el Teatre Auditori el Teatre de Mirasol està cobrint perfectament tota aquesta, tota aquesta programació doncs, a prop i tal. Però, clar, hi ha zones que es fan més difícil. El teatre, el Casino de la Floresta es fa aquest alta teatre que organitzen doncs, cada mes de maig, tres funcions, de mi han sigut quatre, però de fet hi ha molt poca cosa més.
Bueno, perquè ho fan a l'exterior, no? Sí. I llavors també condiciona una miqueta a vegades doncs, la meteorologia i el estar confortable. Certament en el programa de prop surt al casino i potser sí que s'ha de valorar doncs, en pròxims anys o bueno, doncs la següent temporada, perquè llavors ja serà hivern. És que, clar, justament són els mesos, clar, però com que és agost, diguem que la gent diuen que marxa i, bueno, hi havia programació fins a juliol, he vist.
Sí.
I llavors, bueno, doncs certament, clar, s'ha de buscar entre les temperatures, que llavors s'ha de ser el vespre. És a dir, que hi ha una sèrie de mancances climatològiques que fa que llavors tampoc la programació potser no pugui ser doncs, més extensa, a part de que, i aquí doncs, sí que és certament enguany hi ha una gran dificultat econòmica a l'Ajuntament, eh? I això sí que doncs, a mi em sap greu, perquè arribar doncs, a una regidoria de cultura i d'esports, en el meu cas, i realment veure i haver de dir doncs, actes i festivals que s'havien realitzat, doncs haver de dir enguany no podrà ser, és molt difícil. O dir-li a una entitat, teniu això però menys un 10%. O em sap greu perquè això és molt dur. Això és molt dur i costa perquè realment... Hosti, jo no hem vingut aquí per reduir res. Ens hem trobat, aquest any serà així... Esperem el pròxim any doncs, intentar no ben bé obrir l'aixeta, que dic jo, és a dir, sinó redimensionar una miqueta doncs, el que veníem fent i posar-ho doncs, segons el que tinguem. No podem volar coloms, sinó que hem de ser una miqueta realistes amb el que tenim. I a mi m'ha sapigut greu enguany, serà difícil perquè hi ha alguns festivals que malauradament doncs, no podran reixir com venien fent anys anteriors. I des d'aquí, bueno, el meu, de veritat, sentiment de, doncs, de no haver pogut donar el que volíem aquest any. I, però esperem en els pròxims.
No, podem, doncs... podem dir que l'actitud, o sigui, la posició, el posicionament teu no és el no fer, sinó és el no poder fer.
Exacte. Sí, 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 no, clar, jo per mi, que dic, vai, per favor, si és que a mi m'encantaria que poguéssim fer totes les coses i més coses que ja s'havien inclús consolidat, eh? I,
per exemple, i diem, any... lectures a la fresca.
Ah, no, lectures a la fresca sí, que fa 20 anys, o 20, 20 o 25 sí, anys, eh? Que fan, i mira, vaig parlar amb la Dolors Vilarassau, li vaig comentar que, doncs, que continuava amb un pressupost, que l'havíem augmentat una miqueta per ser aniversari, ja sabem el que costa fer les coses, sabem l'esforç que hi fa moltíssima gent des de les entitats amb el seu temps lliure, que ho agraïm, la veritat, des d'aquí moltíssim, i amb la Dolors doncs, vam estar parlant l'altre dia i doncs, es faran les lectures a la fresca.
El Festival de Música Clàssica?
El Festival de Música Clàssica tenim dificultats enguany. Realment és moltíssima... moltíssima inversió que hi hem de destinar i enguany no tenim el pressupost per poder-lo realitzar.
Però es feia...
Valorarem qui podem fer una miqueta, valorarem si es pot fer una miqueta doncs alguna cosa en el claustre, però en si el festival com venia sent... vam parlar amb la seva direcció, amb la directora, i bueno, vam pensar que podria ser bianual, amb la Patrícia de Nou. I vam pensar que potser enguany doncs, podríem fer-lo doncs, bueno, bianual, per tant aquest any ens el saltaríem, i amb l'esperança que el 2025, i, bueno, i ella sap el nostre desig de poder-lo realitzar doncs, com, amb el format que volíem.
Podria passar amb vincles, també?
Vincles també. Vincles també, efectivament. Em dol moltíssim, però realment, sí, Vincles caurà aquest any. Bueno, era aquella frase que veníem dient, no? Hi haurà coses que hem de deixar de fer, perquè no hi ha... I realment és molt dràstic. Ha sigut posar un freno de mà molt bèstia, molt bèstia. Tenim aquest temps doncs, també per pensar i per valorar i redimensionar de nou què és el que no hem pogut fer bé perquè hem hagut de posar aquest freno, perquè aquest freno no ens hagués agradat a ningú fer-lo. Per tant, hem de fer una reflexió. Doncs tindrem aquest temps per reflexionar, per redimensionar i per valorar efectivament fins a on es pot arribar amb el diner de tots. I que realment s'ha d'acompanyar de moltes coses, però ha d'arribar també aquest diner de tothom en retorn cap a la cultura, i això ho hem de redimensionar i valorar, i ens prenem aquesta reflexió per poder-ho fer i entomar-ho millor l'any vinent.
Tenim un any 2024 que hem de prendre en calma,
Sí, us demano una miqueta de paciència i que, bueno, realment em sap greu perquè hi ha moltíssima feina darrere de cada projecte,
sí.
Gent altruista que dona tot el seu temps, tot el seu talent, perquè és que és temps, és que és talent, és dedicació, a vegades inclús mals de caps, i tot això ho dona per la ciutat i estem eternament agraïts, i aquest any no els hi podem donar el suport que ells voldrien i, bueno, doncs em sap greu, però esperem poder-ho fer millor els anys vinents.
Doncs, regidora de Cultura i Esport, Núria Escamilla, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per la teva disponibilitat, i esperem que, efectivament, doncs, mirant cap al futur, aquest futur que tothom espera, el 2025, la cosa ja es comenci a notar. I el 2026 ja sigui una cosa i tinguem aquest teatre, aquest teatre.
Ah, sí, això espera. Bueno, ens fa realment moltíssima il·lusió i bueno, ja sé que és d'arts escèniques, però estem treballant també sobre un pla d'acció cultural. En aquest moment de reflexió que jo dic, doncs amb la Diputació estem treballant amb el pla d'acció.
Ens ha acabat el temps, Núria. Moltes gràcies per haver vingut i us deixem aquí una mica de música i qui que ni que se diu O que tenga que ser, que és que actuaran precisament al Bocamoll aquesta nit. Adeu, fins el dijous vinent.
Que és el meu home i eu tua muller. Porque tu me digaste 100 meses a que vinha. E tuas mãos foram minhas com calma, porque foste minha alma como um amanhecer, porque foste o que te Giselle, Giselle.